Ràdio Estel.
Amigues, amics, bona nit. Són les 8 i 5 minuts. Comença el Punt ORG. Tots volem viure en un món millor, però molts, sota promeses de canvi, s'entesten en mantenir les coses iguals. I tu, ja hi poses de la teva part o segueixes creient que aquest món millor te'l donaran ells fet? La setmana passada, en un racó del diari El País, hi va aparèixer una notícia ben interessant i poc habitual. Islàndia creixerà el triple que la Unió Europea el 2012. La desfeta bancària de finals de 2008 va dur Islàndia a patir una dura recessió entre el 2009 i el 2010. Aquest 2011, no obstant això, l'economia tancarà amb un creixement del 2,1% i les previsions de la Comissió Europea apunten que el 2012 el creixement serà de l'1,5%, el triple que el dels països de la zona euro, i que s'accelerarà el 2013 fins al 2,7%, gairebé el doble que Europa. Tot i que encara hi ha desequilibris i incerteses, l'economia ha tornat a generar llocs de treball i el deute públic ha començat a reduir-se. Islàndia va rebutjar rescatar els bancs, els va deixar caure i va perseguir els responsables d'alguns excessos financers. El Nobel d'Economia Paul Krugman ha estat l'últim en aplaudir aquest camí alternatiu davant la crisi. La història islandesa és aquella de la que Europa en parla amb la boca petita, no fos cas que en prenguéssim nota, perquè la seva població va aconseguir canviar el sistema. Va fer fora el president, va tancar els responsables i avui dia es troba redactant la nova Constitució. Tot un estímul perquè ells que vivim en la disconformitat d'un món parasitari en el que la riquesa s'expropia i es monopolitza. Islàndia ens ha de ser un exemple a seguir, i no pas les promeses electorals que portem sentint des de fa temps, perquè, com Naomi Klein va dir fa poc, el canvi vindrà del carrer i no de les urnes, que, de fet, és el que va passar en aquest país petit, sense veïns, i del que Europa no en va voler parlar, situat al nord de l'Atlàntic. Sí, senyor, el cas islandès. Amigues, amics, bona nit. Som al Punt ORG, el primer programa sobre acció ciutadana i canvi social microfinançat per l'audiència. Comencem. Atenció, perquè aquest dijous 24 de novembre serà el Yoga Day, una marató de ioga per aconseguir recursos per continuar donant suport a les víctimes de la violència sexual a Nicaragua. En parlarem de tot això amb el Dani Vilaró, que és portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, que és l'entitat encarregada d'aquesta activitat. També tindrem l'espai musical de la Maria Sierra, l'espai d'entitats de l'Enric Castellà i una intervenció de Justícia i Pau en la seva col·laboració quinzenal, avui via telefònica amb el Pere Ortega. Al final, com cada programa, l'Enric Tintoré i una consigna de la Pau. Com bé sabeu, som el Jordi Carretero, a les vies de so, i servidor qui us parla. Un cop més, amb tot el gust del món, Joan Ortiz.
.org, la cita setmanal de Ràdio Estel amb la solidaritat.
Avui, des d'Empositivo.com, el portal de notícies i idees que milloren el nostre món, destaquem les fórmules per reduir la nostra dependència de les multinacionals. Compra de forma ètica i responsable, i abans de fer-ho, pregunta't, realment ho necessito? Mira menys la televisió, veuràs com s'incrementa la teva creativitat, la teva productivitat, la teva imaginació i el teu temps lliure. Fabrica personalment allò que consumeixes. Internet està ple de pàgines on t'ensenyen a fabricar productes de neteja de forma casolana o objectes de decoració. Mou-te amb bici o transport públic, consumeix productes del temps i no envasats. No desestimis els productes de segona mà i recicla per aprofitar. No diguis noms de marca per definir els seus productes, és a dir, compra mocadors però no compris Kleenex, compra iogurts però no compris Danones, etc, etc. Escull negocis independents per afavorir l'economia local, aprofita els aliments i no llencis el menjar, i així fins a completar 10 consells pràctics que, si els aconseguim dur tots a terme, estarem canviant el món i repassant i restant el poder de les grans marques en una nova iniciativa, en una nova notícia del portal enpositivo.com, amb el que sempre ens agrada començar destacant-ne alguna de les seves notícies.
.org, dilluns i dimarts de 8 a 9 del vespre.
Som al .org, ben bé ho sabeu, el primer programa d'acció ciutadana i canvi social microfinançat per l'audiència, molt conscients de que la riquesa no s'ha de posseir, sinó que s'ha de fer circular, i que és quan es dona que es rep. Fem petició a la ciutadania perquè, doncs, ens ajudi a mantenir aquest programa en antena, amb petites aportacions que no representin un esforç, però que sí, en canvi, puguin anar fent suma. .org.org, P-U-N-T-O-R-G, punt ORG. Allà hi trobareu les dades bancàries. I atenció, perquè molt aviat ens trobareu també a Verkami, el portal sobre el crowdfunding, amb el que el Punt.org ha establert un conveni de relació. Per tant, vincular-se amb el programa doncs aviat serà encara més senzill. Ens trobareu a facebook.com/punt.org i al punt.org.org, a més de l'iTunes, que també trobareu els programes que han passat, que s'han emès doncs, en aquesta mateixa temporada. Si no sabeu com contribuir a un món millor, ajudeu-nos a fer més gran la família del Punt.org, perquè necessitem de les vostres col·laboracions. Ara sí, ens hi posem.
Punt.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
I ens hi posem parlant de política. No pot ser d'una altra manera. Avui és gairebé obligatori fer una mica de repàs a tot el que ha anat donant de si la jornada electoral d'ahir, dia 20 de novembre, i per fer-ho ens posem en contacte telefònic amb el director de l'Oficina de Cultura, l'Oficina de Barcelona de la Fundació Cultura de Pau, que és el senyor Manel Manonelles. Manel, bona nit.
Hola, bona nit. Què tal?
Què tal? Com esteu per aquí a l'oficina? Tot bé?
Sí, per l'oficina sí. Una altra cosa és el país.
I a veure, i llavors aquest país què li passa?
Bueno, aquest país té un problema, el país i també l'Estat, que és la situació econòmica, no? I llavors aquesta situació econòmica veiem que de moment, diguem-ne, el suposat canvi de govern que havia de solucionar els problemes econòmics i les tensions econòmiques, de moment no ho està demostrant. Veiem que la borsa continua baixant i que la prima de risc continua pujant. Per tant, algunes coses que se'ns havia promès que se solventarien amb aquest canvi de govern, de moment, evidentment, no hi ha hagut el canvi de govern, només hi ha hagut les eleccions, però de moment no s'estan donant. No? I també és molt significativa la trucada d'aquest matí que ha rebut el senyor Rajoy per part de la senyora Merkel a les 11 del matí. El que no tinc clar és fins a quin punt ja li detallaven les instruccions o només l'avisaven que les instruccions estaven a punt d'arribar. No? Per tant, home, estem en una situació prou complexa.
Ara estava pensant que no és en va que, de fet, les economies que han tingut més problemes de l'eurozona, és a dir, Grècia i Itàlia, hagin canviat els governs i que el senyor Monti ja estigui dirigint la mirada cap a Europa i que el senyor Papademos faci el mateix i que ara precisament doncs, hagi estat canvi de la tercera economia que estava malament, no? Que és l'espanyola. No sé quina és la valoració i això que les eleccions han estat anticipades, s'haurien d'haver donat més endavant, no?
Sí, jo, bueno, aquí crec que la diferència és que com a mínim aquí hi ha hagut eleccions, perquè en els altres casos no hi ha hagut ni això. Per tant, com a mínim hi ha una mínima cobertura democràtica en aquest procés, diguem-ne, d'imposició de nous governs segons unes doctrines específiques econòmiques, perquè es parla molt de govern tecnocràtic i de tecnocràtic no en té res. És a dir, és un govern tecnocràtic d'una posició política específica, la que s'està posant des d'un prisma econòmic molt específic el que s'està posant a Itàlia, que evidentment és el necessari i en qualsevol cas el fet de que hagi marxat el senyor Berlusconi doncs a tots ens deixa molt més tranquils i molt més amb un esperit, diguem-ne, més elevat, però tampoc no és gaire elegant de la manera que ho ha fet, no? Aquí hi ha hagut un canvi de govern que és vinculat a unes eleccions anticipades. Sempre n'hi poden haver d'eleccions anticipades, per tant, no hi ha res d'excepcional. Segurament el que són excepcionals són els resultats, amb el resultat del Partit Popular que, doncs, que mai havia tingut. Evidentment, no és la majoria més grossa que s'ha tingut mai. Recordem que el PSOE, sí, a la seva principal majoria, no?, absoluta van ser 202 diputats, no? Per tant, encara hi ha una distància. No? Jo el que sí que hi ha hagut un parell de coses que m'han, més enllà del que tothom sap, i tothom ja ha parlat i tothom ja ha comentat, hi ha almenys dos temes o tres temes que a mi m'han impressionat bastant, no? Per una banda, és la quantitat de vots en blanc que ningú n'està parlant, però són 1.200.000...
Sí, de fet, li volia comentar, i en el Senat, sobretot,
exacte,
també.
Exacte, 1.200.000 vots en blanc i 900.000 vots nuls. Estem parlant de 2.100.000 vots que, de gent que ha anat a votar, i, evidentment, els vots en blanc són evidents, és una crítica contra el sistema, i els vots nuls jo crec que hi ha una part doncs, que pot ser un error i una part tècnica, però que 900.000 vots nuls no són normals. És a dir, són gent que per queixar-se contra el sistema democràtic actual o el sistema de partits actual doncs fa alguna cosa dins del seu vot més enllà de la qüestió tècnica. Després hi ha tot el tema famós dels vots per correu, que encara jo avui parlava amb gent de fora, no amb gent d'aquí, però que resideix fora del país i doncs estaven molt queixosos de que no hagin pogut votar. No? Evidentment, hi ha una certa tranquil·litat en quant que no hagués influenciat el canvi substancial dels resultats electorals, no? Perquè si la cosa hagués estat molt més frec a frec, doncs hauria quedat bastant...
Com a Estats Units, no?
Exacte, ho hauríem repetit aquí a Florida, i no és el cas, evidentment, no es pot comparar amb Florida, però sí que és molt greu que les alçades que estem, doncs, diversos desenes de milers de vots no s'hagin pogut tenir en compte, no? Hi ha més gent que l'havia demanat, perquè aquesta vegada l'havies de demanar si estaves a l'estranger, no? Per tant, això és un tema greu. Però el que és greu, sobretot, és tenir més de 2 milions de vots de gent que fan l'esforç d'anar a votar, en el context que hi ha, per dir que no estan d'acord amb el sistema de partits que tenim. I doncs, això també reflecteix en els resultats, és a dir, també es comentava ahir, no? És a dir, els dos grans partits han perdut 27 diputats. L'any 2008, PP i PSOE sumaven 323 diputats. L'any 2011, PSOE i PP sumen 296 diputats. Per tant, han perdut, el suposat sistema bipartidista ha perdut 27 diputats, no? I una fragmentació i un naixement de sigles i contrasigles que mai havíem vist fins ara, que precisament jo crec que el que demostra és aquest desencant amb el sistema actual de partits, no? Uh-huh. Jo crec que això també és un tema molt, molt important. I finalment, que això qui ho vulgui analitzar ho analitzarà i qui no vulgui no ho analitza, però el tema basc és un tema a analitzar amb gran profunditat, eh?
I tant.
Perquè, esclar, aquí... I tant. Si un suma números i un suma majories, doncs podríem estar davant d'una situació doncs, de canvis profuns en els temps propers, no? Però s'haurà de veure també com es consolida o no es consolida, no? Però més enllà d'allò que és evident, que és la victòria aplastant del Partit Popular, però un Partit Popular que podrà exercir fins a un cert límit, perquè hi haurà una certa intervenció com ja hi ha hagut en els últims temps del Zapatero, jo crec que hi ha altres elements que apunten a línies de futur que si es poden redreçar, doncs pot ser fins i tot positiu, no? Un possible procés de regeneració política, etc, no? Però per altra banda també pot ser molt 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 preocupant, no? Perquè aquest ball de logos i de xifres el que demostra és això, és un desencantament total amb el sistema actual de partits, que si es recondueix pot ser positiu i si no pot ser molt perillós.
Mm-hmm. Clar, a partir d'ara, tothom es pregunta què passarà, no? Jo no sé si vostè està molt obert a especular, a veure què és el que podrà passar. Tinc dues situacions per plantejar-li. Una que és a veure qui formarà part d'aquest govern. Ho dic perquè entre tot el grapat d'especulacions es parla d'un tal González Páramo, que m'imagino que deu conèixer. I d'altra banda també és que el senyor Rajoy ha dit que reunirà amb les autonomies per una reforma compartida que permeti canviar solidàriament, aquesta paraula els catalans la tenim molt, molt arrelada, aquesta dramàtica situació.
A veure, jo crec que hi ha una cosa que ens ha de quedar tots molt clars. Hi ha 186 escons, més enllà del discurs que va fer ahir a la nit el Rajoy, que, bueno, jo l'he de reconèixer, perquè, vull dir, poques vegades he sentit coses que m'agradessin d'aquest senyor, i he de reconèixer que el discurs que va fer ahir a la roda de premsa doncs va ser un bon discurs. Va ser un discurs inclusiu, i un discurs tenia una mica de ressò de Churchill, ja sabem que, sí, que tant el senyor Aznar com ell són uns grans admiradors de Churchill, segurament perquè no l'han llegit bé del tot, però bueno, són grans admiradors de Churchill i tenia aquest regust. Jo he de reconèixer que el discurs d'ahir va ser un bon discurs perquè era el que feia falta, i aquesta voluntat inclusiva i la moderació que va tenir Rajoy al balcó, a diferència del seu antecessor, tot això és d'agrair, però que ningú es faci il·lusions, amb 186 diputats faran el que els doni la gana.
Home, clar.
Que és el que això ha fet tothom a tot arreu, no perquè sigui el Partit Popular, ho ha fet tothom que ha tingut una absoluta i una absoluta com aquesta, ells faran el que vulguin. I està clar que hi ha una agenda que, com que vivim, ara tenim l'excusa perfecta, és a dir, la crisi s'ha convertit en l'excusa perfecta per aplicar totes unes agendes que no tenen res a veure amb la crisi. Mm-hmm. És a dir, si ara es va una retallada autonòmica, és una retallada autonòmica que respondrà a uns interessos i una visió política, no té res a veure amb la crisi econòmica. Però la crisi econòmica és l'excusa perfecta per fer això. I el que amaga és una agenda política, i com en alguns aspectes de l'aplicació econòmica que s'està fent respecte a la crisi. És a dir, venim d'una crisi que tothom està d'acord que ve causada doncs, inicialment doncs, per una crisi financera en base a un sistema especulatiu, per manca de regulació, etc, i els tecnòcrates que s'estan escollint o imposant per solucionar aquesta crisi estan apostant per més del mateix.
Sí, sí, és evident.
Per tant, és una excusa perfecta per aplicar agendes polítiques que en un altre context seria impossible d'aplicar. Uh-huh. I el tema de les autonomies, doncs ja veurem per on va la cosa. A veure, ningú diu, almenys des de la perspectiva d'aquí a Catalunya, que una reorganització i racionalització seria bo, sobretot per aquelles regions que mai havien tingut cap tipus d'interès sobre aquest tema i que simplement es van apuntar el cafè per a tots. Però siguem conscients, això és una estratègia que va per una altra banda. És a dir, on va retallar en el fons és va retallar Catalunya i va retallar el País Basc amb l'excusa de racionalització. Racionalitzem tot, però també començant pels altres, no? Per tant, aquestes il·lusions que alguns plantegen sobre el pacte fiscal i sobre la solidaritat i tot això, jo crec que són bastant... Tant de bo m'equivoqui, no? Però jo crec que són bastant il·lusòries. Amb els resultats actuals, el partit que ha guanyat pot fer el que vulgui i, a més, està legitimat per fer-ho.
Sí, sí.
Vull dir, no és només un tema, està legitimat per fer-ho sense cap tipus de dubte, no? Per tant, ja veurem com evolucionen les coses i com aniran, però no tindria gaires esperances, més enllà de que hi hagin hagut aquests símbols dels discursos d'ahir, doncs, que dintre del context són bastant correctes, jo crec que venen bastos.
En Manel Manonelles és el director de la Fundació Cultura Pau a l'oficina de Barcelona. Ell és politòleg, ha vingut en aquest programa i seguirà venint algun dia o altre, eh? Sí, no?
I tant, encantat.
I li agraïm molt que ens hagi atès aquesta trucada per fer una mica de balanç sobre el resultat electoral de tot plegat. Moltíssimes gràcies i bona nit.
Bona nit.
Fins la propera.
Fins la propera. Adéu-siau.
.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Recordeu, amics, fa un segon que us estàvem comentant, aquest dijous que ve, dia 24 de novembre, se celebra el Yoga Day, que és una iniciativa impulsada per Amnistia Catalunya i que té per Amnistia Internacional i que té determinats propòsits que els desvetllarem a continuació. I ho farem amb el Dani Vilaró, que és portaveu d'Amnistia Catalunya. Dani, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Posem místics amb aquesta sintonia de ioga que ens posa aquest taló de fons el Jordi. I el Dani, que portador d'Amnistia, però antic treballador d'aquesta casa, quines sensacions el tornar a passar per aquests estudis?
Molt bé, molt agradables.
Sí?
Sí, home, sí.
De fet, fa un segon em deies que en aquests pròpiament no hi havies estat, sinó que quan la ràdio estava a l'altra banda, eh?
És que fa molt temps això, eh? Fa més de 10 anys. Imagina't.
No sé, la veritat és que no ho sé. He perdut el número. A veure, escolta'm, no, centrem-nos una mica perquè... Aquest dia 24 es farà ioga, però això de que es farà ioga, amb quina finalitat, a on, explica'ns una mica.
Doncs es farà ioga pels drets humans. Mireu, això és una cosa que nosaltres vam pensar fa un temps. No és una idea d'Amnistia Catalunya, sí, és una idea d'Amnistia Internacional, però a nivell fora de Catalunya. Va néixer a Canadà fa 4 anys i va ser un activista que era activista d'Amnistia Internacional i també tenia un centre de ioga i va dir... Per què no unim una mica les dues disciplines, no? La pràctica del ioga i la solidaritat. I a partir d'aquí va engegar un Yoga Day, el dia del ioga, o ioga pels drets humans al Canadà, que ha tingut molt d'èxit. I llavors nosaltres intentem ara replicar la bona idea que va tenir aquest activista del Canadà aquí a Catalunya. I el que hem fet és intentar engrescar tot el sector del ioga a Catalunya, que és força nombrós. És a dir, per exemple, a Barcelona només hi ha 100... centres de ioga, només a la ciutat de Barcelona. I el que estem fent és que aquests centres s'impliquin amb el Yoga Day, que facin sessions obertes i gratuïtes aquell dia, el dia 24, que és dijous que ve, a benefici d'Amnistia Internacional, i les persones que hi assisteixin, doncs, si volen, que puguin fer un donatiu per nosaltres, doncs, seguir fent les nostres campanyes i els nostres treballs. Enguany ho dediquem a un tema preocupant, que és la violència i tots els abusos que pateixen moltes dones i nenes arreu del món. I ho hem centrat en un cas especialment dramàtic, que és el cas de Nicaragua, perquè no només a Nicaragua, sinó a tota l'Amèrica Central, la qüestió dels abusos que pateixen, sobretot les nenes, i en el seu àmbit familiar, és un problema bastant gros, no? A Nicaragua, per exemple, en 10 anys hi ha hagut més de 15.000 denúncies per violacions. És a dir, estem parlant d'un problema molt gros. Amnistia ha fet un informe, ho ha relatat, ha trobat casos de testimonis i ha demanat a les autoritats nicaragüenques que actuïn per canviar aquesta situació. Per donar suport a tot aquest treball, nosaltres hem vinculat, diguem, la iniciativa del Yoga Day, que és molt amable, no?, és gent fent ioga, doncs amb una causa seriosa com les que treballem des d'Amnistia, no?, com és aquest cas d'una violació de drets humans com és un abús sexual. No?
Altres vegades ja s'ha fet, comentaves, no des de Catalunya, sinó des del Canadà, i la pregunta és si un cop es fa aquesta iniciativa es rep un feedback per part de la població beneficiària, no?
Sí. Nosaltres això ho hem lligat amb... Es pot enviar missatges, no?, a les nenes de Nicaragua. De fet, hi ha una campanya molt bonica també vinculada a aquest informe que dèiem de Nicaragua, que és que vam demanar a molta gent d'Amnistia que fes papallones i escrivís missatges de suport a aquestes nenes, no?, de Nicaragua. i em sembla que es van recollir més de 50.000 papallones fetes a mà, amb paper, amb treball així com de manualitat, per enviar-los a aquestes noies. Després les noies van fer uns vídeos d'agraïment a tota la gent que havia enviat el seu suport. Bé, són aquestes coses mig simbòliques, que simplement el que fan és veure que hi ha gent a darrere que dona suport a una causa i que les persones que estan patint aquesta situació doncs, també valoren el suport que reben d'un lloc tan llunyà com pot ser el Canadà o Catalunya. No?
Home, no és tan simbòlic, no? És molt real. Vull dir que reps el bon rotllo, no? que se transmet des de l'altra banda, des de l'altre país.
La gent del ioga, que a més l'hem engrescat força, no? Perquè ara, a 4 dies de celebrar el ioga d'ell, nosaltres l'objectiu que ens havíem marcat era un centenar de centres de ioga, implicar-los, i ara ja estem gairebé als 85, encara no hem tancat, o sigui que confiem arribar amb aquest
centenar. Atenció, centres de ioga, que estiguin escoltant
sí,
en aquests
si
moments,
escoltant...
que es posin en contacte, com ho han de fer?
Doncs mira, hi ha una pàgina web que es diu yogaday.cat,
sí.
Així en anglès, yogaday.cat, i allà, si entren, podran veure en què consisteix, que els demanem, com contactar.
Uh-huh. I m'estaves explicant que heu arribat a 85.
Sí, però els centres de ioga ens deien, escolta, ens agrada molt bé Amnistia Internacional, coneixem l'entitat, treballeu pels drets humans, ens agrada, ens encaixa molt bé, però el que ens agradava era el que els hi agradava era que ho vinculéssim amb aquesta qüestió de les nenes, pel fet que la gent que practica ioga entén que també transmet una força, pot transmetre un algú, no?, que els hi pot arribar a les nenes de Nicaragua, no? I un dels, diguem, dels crits de la manera d'engrescar els centres de ioga ha estat, escolta, que tota la gent estigui fent ioga al mateix temps, no?, o en una franja horària, diguem, de tot un dia, el 24, tothom fent ioga pensant en les nenes de Nicaragua, era una manera com de transmetre com força i ànims a gent que ho està passant malament, no? I això els hi feia molta gràcia perquè realment ells hi creuen, no?, amb el poder aquest del ioga, diguem, per millorar la vida de persones o perquè tothom se senti millor, no?
Home, ni ho dubtis, això genera unes corrents de pensament positives que van directes cap a aquestes nenes.
Potser m'ho has de dir perquè jo confesso que no practico ioga.
No, jo tampoc,
A partir d'ara m'hi posaré, perquè evidentment estem molt contents de com ha anat, però sí, estan molt engrescats, realment. El món del ioga s'ha engrescat i li agraïm des d'aquí doncs, la participació en aquest esdeveniment.
M'agrada molt ressaltar aquest tema perquè el ioga, una de les coses que diu és que treballa per despertar el sol que tenen les persones a dintre i que quan tots en el planeta tenen despert aquest sol, és quan la Terra per si mateixa brillarà, emetrà llum. Això és una cosa que és maca. I a més, una de les coses que et diuen és que per fer-ho has d'ajudar els altres. És a dir, posar-te al servei dels altres. No? I per tant, encaixa perfectament.
Encaixa perfectament i és que més ja et dic que la resposta ha estat molt bona perquè vam engegar fa pocs mesos això, Ho vam engegar pràcticament just abans de l'estiu, el mes de juny, i en poc menys de 5 mesos doncs hem aconseguit una participació molt alta i esperem que el dia 24 sigui tot un èxit.
Això serà a Plaça Catalunya a 1:15. Per com funcionarà? Perquè jo he vist la cita, però alhora parles de molts centres.
Sí, a veure, això està descentralitzat. Es fa a Barcelona, es fa a Sabadell, a Terrassa, a Manresa, a Tarragona, a Lleida, però sí que hi ha un esdeveniment central que l'hem fet a la Plaça Catalunya a 1:15, el dijous 24, estarem allà fent una sessió de ioga a l'aire lliure, al mig de la Plaça Catalunya, tocant al carrer Vergara, just davant de la FNAC. Doncs allà estarem fent ioga durant mitja hora, de 12:45 a 1, perquè tothom que passi doncs, pugui veure què s'està fent allà, no? Amb missatges també de suport a les nenes de Nicaragua. I després a la tarda es fa una marató al propi FNAC, que col·labora també amb la iniciativa, al fòrum del Triangle, allà a l'espai aquell rodó que tenen allà a la planta baixa. Sí. Doncs allà estarem fent ioga des de les 3 de la tarda fins a les 8 del vespre, ininterrompudament, gratuïtament. Tothom que vagi a comprar un disc o un llibre doncs pot portar la seva tovalloleta.
Però i allà ja hi cabrà, no?
Home, esperem no morir d'èxit, no? Però vaja, si ho regulen una mica, allà hi caben, si està buit, hi caben unes 20-30 persones perfectament fent
ioga. En l'espai on es fan les presentacions, entenc,
sí,
no?
Si treuen les cadires i tot està ben acondicionat, allà hi cap gent, sí.
Per tant, repetim, a 12:45 del migdia, a Plaça Catalunya, cantonada carrer Vergara, es farà aquesta sessió oberta per tothom.
Al carrer.
I des de les 3 de la tarda, has dit? Fins
a les 8.
Dins de la FNAC Triangle, pròpiament.
Exacte.
Paral·lelament,
a tot arreu.
Els centres de ioga.
Els centres de ioga que s'han vinculat a la iniciativa doncs estaran fent ioga, ja ho he dit, a Sabadell, a Terrassa, a Lleida, a Tarragona, a l'Hospitalet, a Granollers...
I qui vulgui tenir més informació de la història, yogaday.cat. Has dit .cat.
Yogaday.cat.
A més, allà he vist que es poden fer donatius, no? També.
També, per qui no pugui assistir i doncs, després de documentar-se de la qüestió, doncs, vulgui donar suport a la feina que fa Amnistia, aquesta qüestió.
Doncs una iniciativa interessant, intel·ligent i ben maca, la veritat.
Que a veure si surt bé. A veure si surt bé.
Doncs a veure. Això ho podrem parlar més endavant amb el Dani Vilaró, que és el que ens ha acompanyat aquí, que és el portaveu d'Amnistia Internacional aquí a Catalunya, a propòsit d'aquest Yoga Day. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres per convidar-nos.
Bona nit.
Gràcies.
Després de fer una mica de ioga amb el Dani Vilaró, parlem amb la Maria Sirra. Què tal, Maria?
Què bona tal? Nit. Bona estàs? Nit. Molt bé.
Tot bé, sí?
Sí, perfecte, tot bé.
Quin tema musical ens portes avui?
Doncs mira, avui ja que és el Dia Universal de la Infància, sí, portem el tema I Want to Live del John Denver.
Molt bé, doncs l'escoltem. John Denver, des dels Estats Units, som-hi. There are children raised in sorrow on a scorched and barren plain. There are children raised beneath the golden sun. There are children of the water, children of the sand, and they cry out through the universe, their voices raised as one. I want to live, I want to grow, I want to see, I want to know, I want to share what I can give, I want to be, I want to live. Have you gazed out on the ocean, seen the breaching of a whale? Have you watched the dolphins frolic in the foam? Have you heard the song the humpback hears 500 miles away, telling tales of ancient history, of passages and home? I want to live, I want to grow, I want to see, I want to know, I want to share what I can give, I want to be, I want to live. For the worker and the warrior, the lover and the liar, for the native and the wanderer in kind, for the maker and the user, the mother and her son, I am looking for my family, and all of you are mine. We are standing all together, face to face, arm in arm. We are standing on the threshold of a dream. Yes. No more hunger, no more killing, no more wasting life away. It is simply an idea, and I know its time has come. I want to live, I want to grow, I want to see, I want to know. Vinga, som-hi, amics. Seguim endavant amb més contingut. Sabeu que un dels espais que ofereix aquesta emissora sempre és el de l'Enric Castellà i el seu espai d'entitats. Què tal, Enric? Bona nit.
Bona nit.
Molt bé, Enrique, tal com estàs? Tot bé o què?
Pues molt bé, sí, per ara.
Se't veu, eh?
Sí?
Avui amb un dia més rúfol, eh?
Bueno, però
està bé, està bé. Escolta'm, Enric, el teu espai d'entitats. Avui, amb qui parlem?
Pues avui en l'associació Braval. Sí. I aquí tenim el seu president, el senyor Josep Massareu.
Doncs el saludem, no?
Sí, tal.
Hola,
senyor Massareu, bona nit.
Què tal?
El senyor Massareu, que ja és un habitual de Ràdio Estel, que ve, venia al Nits Estel, i que ja arriba aquí amb tota la professionalitat habitual d'un col·laborador de Sasseu, no es posa els auriculars com els contertulians professionals.
Bueno, mira,
i llavors...
no hi ha fotos, igual.
Està bé, està bé. Enric, per on comencem per parlar de Braval?
Pues mira, per començar seria bo que ens expliqués breument els orígens de Braval. Com va néixer Braval?
Pues mira, això va néixer l'any 98, en què vèiem una necessitat en el barri de que hi havia molts nanos pel carrer i vam començar jugant a futbol amb els nanos a la plaça que ara és el Magba. I allò els nanos li deien Casa Blanca, perquè que el Magba és un clar edifici de color blanc. I llavors vam començar a fer uns equips de futbol on ja des del principi vam posar una condició, que és que els nanos havien d'estar barrejats dels diversos països, perquè si no acabes tenint un equip de marroquins, un equip de filipins, un equip d'equatorians, no? I així vam començar i posteriorment vam poder ajudar-los amb tot el tema del reforç escolar per poder-los tirar endavant.
I com actueu? Quin és el dia a dia?
Mira, el dia a dia és que ara tenim 12 equips en competició, són 6 equips de futbol i 6 equips de bàsquet, que hi ha nanos de 30 països, i que juguem en la Lliga Normalitzada de Barcelona, que és la Lliga del Consell Escolar. Bueno, també la de la Federació també és normalitzada, perquè és la de tothom, però la Federació no ens van voler... perquè
de quina federació, perdó?
La Federació de Futbol i la Federació
la catalana.
De Bàsquet. Sí. Ah, sí. No ens van voler perquè només es poden tenir 2 extracomunitaris, clar, jo en tenia més de 2 extracomunitaris, això és un altre rotllo, no?
Clar.
I llavors ens vam entendre molt bé amb el Consell de l'Esport Escolar. Això és molt important perquè els nanos del nostre barri surten i juguem amb equips de Sants, de Sarrià, de Pedralbes, Nou Barris, de Sagràcia, i nanos de tots aquests barris venen a jugar al Raval, perquè si no se n'enteren, saps? O sigui, el tema de fer les coses de tothom. O sigui, nosaltres no fem coses per immigrants, fem coses per tothom. I com que en el barri hi ha molts immigrants, tenim molts immigrants en els programes.
Josep, tal com has comentat, l'esport és el fil conductor per integrar aquests joves a la societat. Estem davant d'un nou mètode?
No sé si és un nou mètode, però nosaltres ho portem una mica, diguéssim, a rajatabla, podem-ho dir d'aquesta manera, no? Sí, perquè l'esport és el que nosaltres tenim per estirar. Perquè amb l'esport ve un dia d'entrenament, un dia de competició, un dia de reunió de l'equip amb els seus voluntaris, perquè nosaltres funcionem tot amb voluntaris. I llavors que allà es van transmetent els hàbits i costums fonamentals i és tu el que tens per estirar, és l'esport. Llavors vas obligant a que els nanos vagin a classe cada dia, perquè si no el dissabte no jugues i han de ser puntuals i han de viure unes pautes de convivència i t'has de dutxar després de
que aquestes pautes, perdona Josep, no les troben a casa seva.
Bueno, perquè els pares estan desbordats, o sigui, aquesta és la situació.
Desbordats, sí. Per?
Desbordats per, mira, perquè primer hi ha moltes famílies que estan partides, el pare, els nanos estan aquí amb la mare i el pare està al seu país, o al revés, o els pares estan desbordats perquè en el barri del Raval en aquest moment hi ha un 30% d'atur. I és que un 30% d'atur, que això és molt bèstia, no? I en aquest moment notem molta angoixa en els nanos i en les famílies, no? I després perquè els pares no s'hi poden dedicar, anem a dir d'aquesta manera. Llavors, què passa? Que com que nosaltres funcionem tot amb voluntariat, al voltant de cada equip hi ha 7 o 8 voluntaris. I aquests doncs, fan d'entrenador, de delegat, els ajuden a fer els deures, i cada nano al final acaba tenint feeling amb un tio, amb un dels voluntaris. Llavors aquest és el que en el fons li fa de fara, saps?
Una altra qüestió és la cohesió social. Se'ls fa difícil la cohesió social en un barri on viuen gent de 30 països diferents? Com es parla?
No. De vegades es parla de que la cohesió social és difícil perquè som diferents. Precisament nosaltres considerem que la barreja, això és el que facilita. Ara, ho has de forçar. Ho has de forçar. Si no haguéssim forçat això de que en els equips estan barrejats, nosaltres tindríem un equip de marroquins, un equip d'equatorians, un equip de filipins i un equip de pakistanesos. Al tenir-los tots barrejats forçadament, al cap de 4 dies ja són amics, no es relacionen per la seva ètnia ni pel seu origen, clar, sinó pel seu interès, que és el que té el futbol, clar, o el bàsquet. Mm-hmm. Vale? Aquesta és la qüestió. Després tenim una, per exemple, una... hi ha nanos que són molt amics entre si, que tenen molta amistat per l'equip. Res més, no per l'origen, no?
No, que el futbol els uneix, que els fa amics, que és el que...
Sí, l'esport, vaja. I a més tens... Clar, tot això ho has de fer sempre, almenys a nosaltres ens ha anat bé, és fer amb projectes col·lectius. Per exemple, no ens aniria bé, per exemple, si nosaltres ensenyem a jugar a tennis, perquè el tennis és individual, o l'atletisme és individual. Ha de ser una cosa col·lectiva. Això també ho pots fer amb una obra de teatre, ho pots fer amb un coro. A vegades si dius, és que ensenyarem a tocar piano, però piano és individual. No? Per el que no, jo vull, això no em serveix. No? Per exemple, els castellers és una gran cosa. M'entens?
I ho han pensat o no, de fer?
Eh?
Ho han pensat?
No, aquí no.
Seria?
No tenim ni espai ni res, no? Entenem amb això.
Josep, en aquests 12 anys que...
Oh, és... 14, aquest és el 14.
14. No passa res.
No, anava a preguntar.
És l'any 14, aquest.
Que els 14 anys que esteu... heu vist recompensat el vostre esforç? Quines fites diries que heu aconseguit que
doncs mira,
destacar?
Ara ja, amb aquests 14 anys ens han passat uns 1.300 nanos aproximadament. Clar, nanos que ja són molt grans, alguns, no? Tenim uns 250 que estan treballant en contracte, tot estabilitzats i tal. Després tenim un que ja ha acabat la universitat, i després en aquest any tenim 16 tios que estan estudiant a la universitat. I aquest curs passat hem tingut un èxit escolar d'ESO del 90%, de tots els nanos d'ESO,
caram,
del 90%.
Caram, feu la feina ben feta.
Però saps el que és més important?
Què és?
El que és més important és que els nanos, què és el que xupen? El que xupen és la generositat dels voluntaris. Nosaltres tenim, en un any, tenim 200 nanos i 130 voluntaris, que han dedicat 14.000 hores als nanos. Arriba un moment en què els nanos el que veu és, el que xupa és la generositat. Clar. I es pregunta, per què aquest tio que podria estar veient la tele
està
ajudant aquí una setmana i una altra i una altra? Jo també he d'ajudar.
Ah, molt bé.
Jo també he d'ajudar. O sigui, aquí estem guanyant. Perquè en aquest moment dels 80 voluntaris que tenim ara durant el curs, doncs tenim 20 i pico que són nanos que han passat per nosaltres abans. O sigui que això és l'important, no?
Digue'm, en què es diferència el verbal en altres entitats?
Mira, no, cadascú té les seves maneres de fer, no? Nosaltres insistim molt en la barreja. O sigui, de vegades dius...
Mastissatge.
Sí, la barreja. O sigui, ens van fer un article en una revista de Madrid que el van titular Mézclate conmigo. Pues això, la barreja. Això, la barreja és... Perquè si no ens barregem, no ens coneixerem. I si no ens barregem... Al revés, si ens barregem, doncs jo he de cedir per aquí, tu has de cedir per allà i tots ens anem acomodant. I amb això, com que nosaltres pivotem sobre l'esport, doncs la barreja està molt ben aconseguida. És a dir, si no, doncs el dissabte no jugaràs. Ja m'explicaràs. Sí, és clar. Sí,
s'amenaça amb minuts de joc.
Anant amb el dades, va això.
Molt clar, molt bé. Clar. Escolta, no voldria deixar passar l'oportunitat de preguntar-te pel llibre que es publica recentment, que es titula La República del Raval. Què podem trobar en aquest llibre?
Aquí hi ha dues qüestions. Una segona part, que és l'explicació de com està organitzat el Raval, i la primera part, que és un conjunt de reflexions que hem anat traient de les converses sobre immigració que hem tingut al llarg de tots aquests anys. No? Mm-hmm. És una, doncs, hi ha un aspecte sobre com evoluciona la immigració, com evoluciona l'educació, quines pautes educatives crec que jo que s'han de fer servir, i després al final hi ha un... Bueno, dius, per mi, entre tantes coses tan prioritàries que hi ha en la immigració, doncs jo crec que hi ha 5 més prioritàries, que són el que està explicat en el llibre.
Dades de contacte.
Dades de contacte. Doncs mira, el Raval està al carrer de la Cera 51, Baixos, això està al costat del, diguéssim, en el barri del Raval, al costat del Mercat de Sant Antoni. Uh-huh. Cera 51, Baixos, telèfon ara no me'n recordo gaire, 93-443-3904.
Correcte. I... No, clar, clar, perquè clar, el nostre
no
convidat
mai.
Ho diu de memòria,
no
diu de memòria i jo tinc la targeta aquí davant.
I llavors, i després es pot trobar tota la informació a la web del Breval, breval.org.
Doncs la repetim, el 93-443-3904, és que el tinc davant, eh?
Ah, amigo mío.
I les 3ws.breval.org. Avui ens ha acompanyat en l'espai d'entitats de l'Enric Castellà, el Josep Masaveu. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. I Enric, un plaer, com sempre.
Jo també, com
gràcies per portar-nos una nova entitat. Fins la setmana que ve.
Bé,
bona nit.
Bueno, adéu, bona nit.
.org, dilluns i dimarts de 8 a 9 del vespre.
L'espai d'entitats de l'Enric Castellà, cada dilluns amb nosaltres, acompanyant-nos i portant-nos una nova entitat. Seguim endavant i recordeu que som el primer programa microfinançat per l'audiència sobre acció ciutadana i canvi social. I el que farem ara, tot seguit, és parlar amb el Pere Ortega, de Justícia i Pau. Pere Ortega, bona nit.
Hola, bona nit.
Dic de Justícia i Pau, que és el mateix que dir Centre de l'As, no, Pere, més o menys?
Sí, exactament.
Una cosa
ja saps que tenim un centre d'estudis per la Pau. Mm. Ja.
I d'això és amb el que parlarem amb ells, perquè, com sabeu, doncs, aquesta entitat Justícia i Pau col·labora amb aquest programa de forma quinzenal. I ho fèiem, doncs mira, a propòsit d'una victòria del Partit Popular, que és recent, que és notícia, i coincidint també amb una altra victòria que va ser la de l'any 96, que aquí és on va començar a gestar-se tota una història que ens ha portat avui dia a la suspensió de pagaments del Ministeri de Defensa. És correcte, això?
Sí, és com ho podem anomenar quan un ministeri... Clar, el govern és impossible, en definitiva estem parlant de l'estat espanyol i, per tant, del govern d'Espanya. Uh-huh. És impossible que faci suspensió de pagaments, però el fet és que, d'alguna manera, impossible en el sentit pràctic, uh-huh, malgrat hem vist els fracassos d'Itàlia i de Grècia, uh-huh, bueno, i abans d'Irlanda, etc. Però el fet és que el nostre ministeri té que ajornar els pagaments perquè no pot fer front als pagaments dels compromisos que havia adquirit.
Mm-hmm. I que els va començar a adquirir quan? I quins eren aquests compromisos, no?
Bueno, això va començar l'any 1996, precisament amb l'arribada del Partit Popular al govern, mm-hmm, que va posar en marxa una sèrie de grans projectes d'enarmament, que alguns d'ells, tot s'ha de dir, no? Tota la responsabilitat del Partit Popular també veníem del PSOE, de l'etapa anterior de Felipe González, que els havia posat en marxa, mm-hmm, com per exemple era l'avió Eurofighter, l'F-2000, aquest superavió, sí, de combat que costa la suma astronòmica de 12.000 milions d'euros, i d'altres, no? Com les fragates F-100, els blindats Leopardo, els Pizarro, una sèrie de bucs de guerra, submarins nous, tota una sèrie de grans projectes que es feien a 20 anys o 25 anys com a projecte de construcció, perquè la majoria d'ells estan en construcció. S'iniciaven llavors, eren projectes a 20-25 anys, es tenien que finançar, evidentment, i com que es tenien que finançar, doncs, bueno, i no hi havia els recursos, doncs, bueno, es van inventar una fórmula que era, pues, donem ajuts a les indústries militars en I+D, en R&D, i aquests ajuts serviran perquè aquestes indústries comencin a fer la recerca i a fer els prototips. Mm-hmm. I, bueno, només amb aquesta fórmula, pues, els hi ha deixat a les indústries 17.000 milions d'euros. Més després, quan comencessin a entregar aquests projectes, les armes, vaja, però es tenien que començar a pagar. I, bueno, doncs tot això puixava el que he dit, una astronòmica física, una xifra de 30.000 milions d'euros. O sigui, estem parlant de molts diners. Uh-huh. Ja he dit que 25 anys vista. Uh-huh. Però, clar, ara està començant a tenir que pagar i el Ministeri de Defensa, què li passa? Jo no pot. No pot perquè sí, a sobre ha arribat una crisi molt forta, hi ha hagut retallades en tots els ministeris des de fa 3 anys i no es donen recursos al Ministeri de Defensa, doncs no pot fer front al pagament. Llavors, ells mateixos han dit, bueno, tot això s'ha de refinançar. Això ha sortit a la premsa i, clar, doncs el fet és aquest. I, a més, hi ha una qüestió afegida que també cal dir. Ara, al final de la legislatura, la pròpia ministra de Defensa, Carme Chacón, va afirmar que, bueno, que aquests projectes d'armes es van posar en funcionament en l'ataca del PP i que ara no es pot fer front amb ells. I va afegir que aquests projectes, a més, no tindran utilitat. Que això és el més greu. D'alguna manera, nosaltres ja ho havíem dit, molts d'aquestes armes, molts d'aquests projectes militars, eren projectes dissenyats durant l'etapa de la Guerra Freda. Per tant, previstos per prevenir invasions per terra. La Unió Soviètica va desaparèixer, perills d'aquest tipus Espanya no els percep, no n'hi ha ningú que tingui que invadir-nos, i per tant, alguns d'aquests projectes no es faran servir mai. Per exemple, l'avió aquest F-2000, l'avió de combat, sí, no ha entrat mai en combat. La recent intervenció de la guerra de Líbia, s'han enviat uns altres avions, els F-18, que es van comprar en el seu dia, amb un gran escàndol, als Estats Units, ja parlo de fa 25 anys. Mm-hmm. Per tant, tenim uns avions que s'estan entregant ara, encara no s'han acabat de fabricar, i que difícilment entraran mai en servei. Bueno, en servei faran molts vols, els faran voltar molt, però en el sentit de fer-los utilitzar
en operacions de combat, vaja.
En operacions de combat no, mai funcionaran. Mm-hmm. I així s'han fet el mateix amb els blindats, Leopardo, el mateix amb moltes altres armes. Llavors, ells diuen, han creat uns armaments, això ho diu el PSOE, abans de marxar, ho diu un mes abans de marxar, que no es tindrien que haver adquirit perquè mai seran utilitzats. Mm-hmm. Clar, doncs, llavors cal dir, bueno, doncs, si no seran mai utilitzats, hem d'agafar les seves paraules i demanar-li al nou govern que comenci a anul·lar. Mira, bona part d'aquests armaments ja han estat fabricats. Mm-hmm. Els que estan fabricats ja no podem fer res més que esperar que s'acabi la vida útil d'aquests armaments i d'aquí 20 o 30 anys llançar-los. Mm-hmm. Però els que no s'han fabricat, que els s'aturin, perquè com a mínim no continuarem tenint un deute públic tan enorme com el que tenim per culpa del Ministeri de Defensa. Mm.
Diu el secretari d'Estat del seu ministeri, Constantino Méndez. Sí. Méndez va anar més enllà i en la seva compareixença davant de la Comissió de Defensa del Congrés va afirmar que no hauríem hagut d'adquirir sistemes que no utilitzarem per escenaris de confrontació que no existeixen i amb uns diners que no teníem llavors i que no tenim ara.
Exacte. I tot això, de dir que no tenim ara, què vol dir? Que si ens haurem d'endeutar més. Mm. I, a més, que tots aquests diners serà més dèficit públic, que és precisament el gran problema que travessa en aquest moment l'economia espanyola. Mm. Doncs, escolti, per exemple, aquesta setmana sortia en la premsa que Angela Merkel, en Alemanya, està preveient suspendre l'entrega d'aquest mateix avió, l'F-2000. L'F-2000 es fabrica conjuntament entre Espanya, Alemanya, Gran Bretanya i França, i Itàlia. I tots ens vam comprometre amb aquesta firma que és EATS, Airbus, com l'Airbus militari, a adquirir una sèrie d'avions. Però ja diu, Alemanya està dient, i no són els precisament els que travessen cap crisi, estan dient, vista la situació actual, segurament tindrem que anul·lar la resta d'aquests avions. Bueno, doncs és això. Si ja ho està dient la potència europea dins de la Unió Europea, què fem nosaltres, que estem tan debilitats econòmicament com per no acabar d'eliminar? Ja sé que hi ha uns compromisos i uns contractes signats, però escolti, són faves comptades. Hem d'eliminar aquestes armes si no han de servir per res.
Doncs moltíssimes gràcies a Pere Ortega, que és investigador del Centre de l'AS, de Justícia i Pau, i que doncs, aquesta entitat col·labora amb nosaltres un cop cada 15 dies. Moltíssimes gràcies, Pere, per atendre la nostra trucada i fins a la propera.
A vosaltres per haver-me trucat.
Bona nit. Bona nit.
.org, Canvi Social i Acció Ciutadana.
En fi, amigues, amics, quan arriba aquest moment del programa i sentim aquest riure, se t'enganxa, eh? És fàcil, de que riguis. És que tenim amb nosaltres l'amic Enric Tintoré, que avui ens parlarà de consignes pel bon rotllo, és correcte?
Correcte.
Bona nit.
Bona nit, Joan.
T'he enganxat, eh? És fàcil enganxar-te al riure, eh? Amic Enric, com estàs?
Molt bé, Joan.
A veure, consignes pel bon rotllo. L'Enric les porta al damunt i les anava a dir les contamina, però és una paraula lletja per dir-ho, no? Les transmet, gràcies, Jordi. Digues, digues.
No, les contagia.
Ah, les contagia.
Com el riure.
Com el riure. Sí, sí, és veritat, eh? S'enganxa, s'enganxa. Enric, quines consignes avui tenim? Quina consigna?
Bueno, com més que consignes, són més que consignes, són afirmacions, oracions, si les hi vols dir, que ens ajuden a establir bon rotllo per nosaltres i per la humanitat. Per exemple, si em permets,
sí, i tant,
diré una.
I tant, som-hi.
Mira, Joan, inhala profundament. Exhala. Ara oblida la teva respiració i repeteix després de mi. Els sons del món i del cel han enmudit. Sóc el temple de la quietud. L'etern regne de la pau es desplega en ones successives davant la nostra mirada. Pugui aquest regne infinit, tant de temps vetllat per la foscor, manifestar-se per sempre en el nostre interior. La pau omple el nostre cos. La pau omple el nostre cor i viu en el nostre amor. Pau dins i fora. Pau a tot arreu. Pau dins i fora. Pau a tot arreu.
Enric, saps què farem a partir d'ara?
Digue'm.
Si vols, si et sembla bé, només sí. Amb el teu permís, jo t'ho estic demanant ara aquí i no ho hem parlat prèviament.
Digue'm.
És de que les consignes que tu vulguis, les que puguis, simplement me les facis arribar per posar-les a la pàgina web, perquè hi hagi un apartat que es digui Consignes de Pau, perquè tothom que vulgui pugui accedir a elles. La frase de Sant Francesc d'Assís l'altre dia, aquestes coses, les que tu vulguis només.
I sentir-les quan vulgui, estar en pau, que li ajudin
sí,
a repetir-les.
Que les llegeixi, que les
perfecte,
tingui allà, com a
perfecte.
Material didàctic, diguéssim.
O que les pugui sentir, si vol.
O que les pugui sentir. Sí, això, de fet, descarregant el programa, però em sembla molt bé.
Vale, perfecte, com tu vulguis.
I moltes gràcies per les teves consignes. Vols afegir alguna cosa?
No, fins la setmana que ve, Joan.
Bona nit.
Bona nit.
I ara sí, després de sentir les paraules de l'Enric Tintoré, nosaltres marxem. I ho fem el Jordi Carretero a les Vies de Sol, a Maria Sierra, l'Enric Castellà i l'Enric Tintoré. Recordeu que els dilluns tenim un lema, és el nostre lema dels dilluns, que diu, és de Saramago, i diu que en el món hi ha dues superpotències, que una són els Estats Units i que l'altra ets tu. Amb molt de gust t'ha estat acompanyant durant aquesta hora en Joan Ortiz. Bona nit i fins demà.
Ràdio Estel.